kept complaining, sitting in the sofa.
És hora del menjar sa.
You got me waiting, you got me looking to see the metamorphosis.
I a mi em entra una mica el riure, és que els hi confessaré, perquè avui anem a parlar de salut intestinal. És a dir, anem a parlar de caques i pets, bàsicament. I d'allò, o d'anar restret, o d'anar de ventre, en fi, de tota aquesta salut intestinal que és molt important. Alba Vigó, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
És molt important la salut intestinal, però ens fa una mica de riure, eh?
Bé, està bé riure-se'n, no? I més que res per tractar-ho amb normalitat, però també s'ha de prendre en sèrio, perquè realment és un problema que m'agradaria començar amb una dada, no? De que el 39% de les persones, és a dir, són 4 de cada 10, aprox, considera que l'estranyament no és un problema suficientment com per anar al metge.
Uh-huh.
I això és un problema perquè, si no es tracta, després el que pot passar és molt pitjor, no? Problemes doncs, d'hemorroides, de fissures, etc. I això sí que són problemes on ja hi ha d'haver doncs, inclús cirurgies i això. Mm. Llavors, clar, podem riure'n i sobretot, evidentment, eh?
Miraré de contindre. No sé, és aquella cosa infantil del cacolopé de pis, no?, que et fa riure aquest tema. Però no, en parlem amb serietat, eh? Perquè és veritat que la salut intestinal al final forma part de la nostra salut. Ja ho saben que aquí mirem de parlar d'hàbits saludables i perquè, a més, no tenir salut intestinal, Alba, genera una qualitat de vida, o sigui, minva molt la qualitat de vida.
Totalment, totalment. I per això s'ha d'atendre, perquè sí que és veritat que últimament s'està parlant molt, no?, de la microbiota, s'està fent molts estudis en aquest camp, no? Però és veritat que la gent amb aquest tema de l'estrenyiment i les caques i tot això que en parlarem es va documentar, com que no vol anar al metge, pot ser per vergonyes,
perquè fa vergonya, no?
O perquè és un tema que, com diguem, doncs, pot fer certa gràcia, no? Que no en fa ni mica quan ho pateixes, doncs se'n va buscar informació a internet i llavors troba doncs, tot el que ens volen vendre. No? Que,
solucions miraculoses.
Clar, tot el que ens volen vendre, no? que realment no només no ens ajuda, sinó que pot empitjorar la situació. No? Llavors, ja d'entrada, el missatge és que si algú té problemes d'estrenyiment, que vagi al metge sense cap tipus de pudor. Però, a part d'això, hem de saber que si parlem d'estrenyiment, hi ha molts mites també, hi ha moltes falses creences.
Doncs vinga, no? Anem a això. Què vol dir estrenyiment? Perquè la gent, perquè clar, potser també hi ha gent
a
que
veure,
diu, ara no tinc clar jo si
clar, aquest és el tema, no? Que rebem molts missatges de fora que potser no són del tot certs, no? I doncs hi ha mites com, per exemple, no només depèn de la freqüència, no? Que normalment la gent quan deixa d'anar al bany, doncs de seguida es pensa que està estrenyida. No, és a dir, perquè estem 2 dies sense anar al bany, no vol dir que hi hagi un estrenyiment. O sigui, no només és la freqüència, que inclús crea obsessió, no? Avui no he anat al bany, no? No he anat al bany i ja porto 2 dies sense anar-hi. No es tracta, aquí no ha de per què ser un estrenyiment, no? Sinó que hi ha altres causes i, a més, depèn de la causa, hi haurà un tractament. Per tant, és important, per això és important que ens vegi un professional, no?
Però com podem detectar-ho?
És que d'estrenyiment, per exemple, n'hi ha de molts tipus, depenent inclús, no només de la freqüència, sinó del volum de les femtes també, no? Si són molt petites, és a dir, i també de, ojo, la força que necessitem perquè surtin, per a propulsar-les, és a dir, perquè això és important. O sigui, hi ha gent,
si apretes molt,
clar,
alguna
problema
cosa
és que
no va bé.
Hi ha gent que quan veu que ja passen uns dies que no va al bany, llavors es força a fer aquest, i aquest és el problema, no? aquesta com obligació, no? I d'aquesta força doncs, és on poden aparèixer els altres problemes.
Per tant,
no?
Alba, no sé si hi ha una rutina que seria la normal d'anar al lavabo, és a dir entrar un cada dia o com a molt, m'ho invento, o cada 3 dies hauríem d'anar al lavabo. Ens hauríem de seure i hauria de caure d'una manera natural, sense esforç, no? I hauríem... No sé, és a dir...
A veure, el tema és que si parlem de freqüència és que no hi ha un número exacte ni una fórmula exacta.
Ho dic perquè
ni una
pugui detectar
que
ha d'anar al metge.
Però et dono una dada, o sigui, es pot anar fins de 10 cops al bany
i no estar...
I no estar... O sigui, és a dir, i caig... que hi hagi un estrenyiment. És a dir, perquè si aquests 10 cops són 10 cops que la femta és molt petita o que costa molt, és un estrenyiment. O sigui, no podem dir un número.
D'acord.
Val? Depèn de moltes coses. Per això és important, jo no sóc experta en gastrointestinal, de fet, jo m'he documentat d'una noia que al final del podcast recomanarem el llibre, que és una cirurgiana gastrointestinal i, per tant...
Però entenc que anar al lavabo, diguem, anar al lavabo a fer caca, que és allò que fem tots a la vida i que ens agrada poc parlar perquè ens fa vergonya...
No s'ha de patir, ha de ser un plaer.
Això és el que anava.
És a dir, això sí que ho repeteixen molt, és a dir, no s'ha d'anar al bany sense patir i, a més, que sigui com una explosió de dir, em sento bé. És a dir, hi ha gent que, per exemple, no va al bany de primera hora del matí i està tot el dia
malament,
amb molèsties. Doncs aquest és el problema. Quan ens alliberem, una sensació de plaer, no?
De tenir de satisfacció, plaer. Doncs mira, m'he buidat, no?
Això mateix. D'acord. Perquè què passa? Doncs hi ha molts altres mites, no? Com, per exemple, el tema de, oh, no, és que si vas restret, doncs has de menjar fibra, no?
Sí.
La fibra.
Sí. Molts kiwis també, et diuen.
Que també va bé, sí, però no és l'únic, no? Sempre parlem que ho veiem tot amb un marge més ample, no? Però no és l'única solució. És a dir, quan hi ha més fibra, el que sí que és veritat que augmenta aquest volum de la femta, i el que passa és que com la femta toca, diguem, al conducte, a la mucosa de l'intestí, aquí sí que hi ha com una senyal perquè els intestins treballin. Per tant, si les femtes són petites, tindrem un problema.
D'acord.
Això passa molt, sobretot, o no sempre, però és bastant corrent quan la gent fa dietes restrictives, on eliminem carbohidrats, eliminem fruita, que són normalment aliments que donen volum a aquest bolus alimentari que després forma part, no, de la femta.
La,
no?
Femta.
Llavors, per aquí també hauríem de veure que sí que és important, que també és important, per exemple, fer exercici, perquè tot el que és moure'ns ens facilitarà, o sigui, es mourà tot el que tenim a dintre i estimularem el peristaltisme, no? Que és aquest moviment que fan els budells com per arrastrar el bolus alimentari, no? I sí que és important això, però ho hem de veure com un conjunt, no? Tampoc es tracta, que hi ha molta gent que diu fibra i molta aigua, perquè ens pensem que d'alguna manera si prenem líquid millorarà la consistència de les femtes. Això és un mite. És a dir, beure molta aigua no modifica això. Sí, perquè hi ha moltes, no? Doncs beu infusions o beu molta aigua, també és un mite. Igual que fer dejú, que això ho estan venent molt ara amb el dejú intermitent, que diuen que fer dejú augmenta els moviments de, no, peristàltics que hem dit dels intestins, no? I que d'alguna manera... ens neteja per dins. Aquesta també és una cosa, algo que escoltem molt, aquesta frase, no? Que el dejú ens neteja per dins. No, o sigui, senyors, l'organisme és molt intel·ligent i no necessita ajuda per això. És a dir, no necessitem ajuda extra, per tant, un dejú intermitent no seria, potser per altres coses sí, però per aquest tema no seria el que estem buscant. És a dir, no és un tractament que sigui eficient, no?
Per tant, han d'anar vostès al lavabo d'una manera més o menys freqüent, però sobretot la sensació que ha de quedar és una sensació satisfactòria i de no patiment i de no esforçar i de res. Si entenc, Alba, que si algú detecta que acostumava a anar al lavabo cada X temps i de sobte estan en menys, o que les seves femtes han canviat això i s'han tornat unes femtes més petites i més dures i que ha de fer molt de força, no sé què, el recomanable és anar al metge i directament dir... crec que tinc estrenyiment. I a partir d'aquí entenc que ja
sí, llavors
el metge
ja hi ha
dirà,
un diagnòstic i hi ha un tractament, no? I llavors ja ens podem exposar això, però és que el tema és aquest, que si no hi posem remei des de primeres, després hi ha problemes més importants, no? De fet, el mite, diguem, més perillós que es diu és aquest de que s'ha d'anar al bany tots els dies. Pel tema
no
aquest,
no? Així.
Perquè la gent s'esforça. No? Llavors és quan provoquem aquest efecte d'apretar i de fer anar a un ritme al cos que no és l'orgànic
i el natural.
Però si
un va al lavabo a fer caca tots els dies, tampoc no és signe que hi ha res malament, tampoc, no?
Està perfecte.
Està perfecte.
Sempre que sigui satisfactori i que hi hagi una defecació, diguem, de satisfactòria, que no suposi un...
Per tant, al final, és normal anar tots els dies, anar fins i tot dues vegades al dia, sí. Igual que és normal anar cada tres dies. És a dir, al final la normalitat és un ventall molt ampli, mm-hmm. entenc, no, Alba? Mm-hmm.
Sí, no hi ha fórmules exactes.
I això de què depèn? Depèn de l'alimentació? És a dir,
sí,
de què
moltes
depèn?
Coses depenen de l'alimentació. De fet, l'estímul que necessitem, diguem, quan d'alguna manera volem anar al bany, és la ingesta d'aliments, és a dir, nosaltres anem al bany perquè hi ha una ingesta d'aliments.
Sí, si no menges...
És a dir, llavors, quan nosaltres mengem, el que passa és que hi ha un estímul, no? És a dir, quan l'estómac rep aquests aliments, l'intestí gros, el colon, rep l'avís de buidar el contingut fecal, perquè avisa, ei, que venen més aliments, per tant, es diu estímul gastrocòlic, uh-huh. val? I llavors, d'alguna manera, l'intestí gros fa aquest avís i llavors buida aquest contingut fecal per rebre els nous aliments que s'estan introduint. Uh-huh. Per tant, el que hauríem de fer, i un consell que es dona, per molt simple que sigui, o sigui, un dels consells que es dona és fer un bon esmorzar complet, si és a base de cereals integrals, uh-huh. no els ensucrats de l'esmorzar,
no.
sinó pa integral, etc., i fruita, i si pot ser acompanyat
fruita sencera, no
sí,
sucs.
Tampoc. I si pot ser acompanyat d'un cafè. Perquè a primera hora, d'alguna manera, el colon té més força per treballar.
És ara algú diria jo, aquesta màquina de cafè i cigarro, força... com és allò? Cafè.
Sí, també hi ha aquests hi ha molts dits, d'aquests, totalment. Però sí que és veritat.
Però el cafè entenc que va bé.
Sí, és a dir, acompanyar, però cafè així sol, no.
Amb
sí,
això, és a dir...
La fórmula és aquesta, és fer un esmorzar, és a dir, un esmorzar complet.
És a dir, unes si torrades, un parell de torrades de...
A base de que hi hagi algú de fibra i acompanyat amb un cafè. Això és una fórmula per a facilitar, no, que hi hagi una defecació satisfactòria, si pot ser en aquell, bueno, al cap d'una estona o al llarg del dia. No? Uh-huh. Però és un consell molt senzill, que no calen
no.
grans històries, ni cal beure no sé quants litres d'aigua al dia, ni prendre't la infusió depurativa, no.
Ni és aquelles a dir, que pastilletes que venen a les farmàcies,
No.
Que aquelles pastilles, és que clar, va, diré el nom, diré el nom, perquè això és conegut. El Fave de Fuca aquest, això, hi ha gent que va que vola, del Fave de Fuca.
Bé, doncs això és igual el nom que tinguin, però al final és d'alguna manera... empitjorar la situació, no? No només no ens ajuden, sinó que poden empitjorar i no és el que busquem. Per tant, potser aquelles persones que no esmorzen...
Ah, s'haurien de plantejar esmorzar si tenen problemes, d'acord?
Potser ens hauríem de plantejar d'alguna manera introduir l'esmorzar com a ingesta important, no, del dia, perquè sí que són importants totes les ingestes, sempre que siguin saludables, és a dir, si s'esmorza, però s'esmorza un croissant, millor que no s'esmorzi. No? Però potser seria... un altre motiu pel qual esmorzar de manera saludable, doncs la salut gastrointestinal i així comencem el dia bé, no? Perquè sí que és veritat, no? que estar amb un malestar en gastrointestinal és un problema i afecta a l'ànim, a les emocions, a les relacions...
Minva la qualitat de vida, això hi ha un munt d'estudis i de llibres
que
això ho expliquen.
I per això ho hem tractat, perquè tot i... poder riure i, sobretot, tractar amb naturalitat el tema i que se'n parli, i, sobretot, no d'alguna manera fer-ho amb connotacions negatives, perquè sempre escoltem això és una caca o és una merda, no? Doncs no, doncs una merda i una caca són molt positives.
És a dir, són molt importants, no?
Val? Per tant, és això.
Sí, i tots en fem i tots en tenim, potser diguem que no és un tema gaire agradable a l'hora de menjar o de dinar, però de vegades se n'ha de parlar.
Ojo que hi ha moltes famílies que parlen d'aquests temes quan es dina.
Perquè potser és el moment en què es troben, això també
bueno,
deu passar.
I surten temes interessants, no? Com caga cadu i aquestes coses. Sí. Jo crec que és important perquè...
tinc clar que sigui un tema interessant.
És fer-te conscient, no?, una miqueta
sí
i treure-li
veritat...
aquesta connotació de malestar,
no?
El tabú,
i el tabú,
no? El tabú,
no?
Aquest de... Que a més, ara estem parlant de femtes, però ojo, perquè amb les flatulències...
És a dir, els pets...
També hi ha molta tabú i també hi ha allò de... No, la primera cita no pots tirar un pet perquè
home,
llavors...
Home, a veure, Alba, jo estic d'acord amb
però,
això.
Saps què passa? Que
senyor.
L'organisme va per un cantó i el que es vol va per un altre.
Ja,
no?
Però a veure, perdó.
Lluny.
Jo crec que discrepo. És a dir, en una primera cita no és menester escampet. Si el podem estalviar...
Diuen que han de passar uns 100 dies, no? O algo així.
No ho sé, però si el podem estalviar, jo trobo...
Veig, Carola, que tu aquest tema no t'acaba de... No t'acabes de trobar còmode.
No ho sé, dic tenir aquí a cosa que hi tabú infantil o alguna cosa, sí, és un tema que no em genera com...
Mira,
no,
lluny...
sé, reconec que és un tema molt, molt interessant, que és un tema, a més, de salut i de salut pública, i que dèiem que la mima molt la qualitat de vida de les persones que pateixen estrenyiment, perquè realment és un problema greu, i s'ha d'anar al metge, sobretot, si algú té aquest problema, i dir-ho sense cap mena de problema, perquè de la mateixa manera que si un té hemorroides ha d'anar al metge i dir que té hemorroides, perquè no passa res, perquè estigui al cul, estarà al cul, però no deixa de ser un problema que s'ha de tractar.
Tracta.
Ara que parlàvem de pets, per cert, ara que parlem de pets, perquè els pets són bons, és a dir, tirar-se a pets és bo...
De fet, els pets, les flatulències, són una senyal de que tot va bé, de que la microbiota està treballant, de que hi ha una feina i llavors s'allibera, no, aquest gas, i per tant és molt bona senyal de que hi ha una bona salut gastrointestinal. Si no us en tireu, bueno, no crec que passi res, és a dir, no res dolent, no? Però ojo, que es diuen que ens anem de tirar fins a 20 al dia.
20 al dia?
No cal que els comptin, però sí que és veritat. Que diuen,
és a dir,
aquest número que primer t'estranya, però que potser...
Correcte.
Sí, sí. És a dir...
És normal,
més
vaja.
I menys no passa res, és a dir, però que no es preocupi si se'n tiren molts, és a dir, no és un problema.
No és un problema greu, és a dir, tirar-se pets no és un problema. Home, intentin fer-ho al lavabo. Jo això sí que ho recomanaria.
Una mica d'higiene. No?
En la mesura que es pugui, saps, no cal compartir-ho.
Lluny de tots aquests temes, no, sí que m'agradaria parlar d'un concepte que hi ha una mica erroni, no? Que a vegades passa, que és que quan parlem de flatulències, m'agradaria parlar de la diferència entre distensió abdominal,
sí,
que és el que és, que no és el mateix que inflamació abdominal.
D'acord.
Perquè la paraula inflamació normalment va molt lligada a les dietes aquestes antiinflamatòries, detox, no? Tot aquest tema... que no ens solventa aquest tema. És a dir, una inflamació és una manifestació d'un cos davant d'una malaltia o quan hi ha un agent agressor. És a dir, un cop, un bacteri, una substància tòxica, etc. Però en el cas de les flatulències és distensió abdominal. Per tant, que no els hi venguin, no, qualsevol remei natural en contra de les flatulències, en contra de la inflamació abdominal, perquè és una distensió. Per tant, no es pot evitar. No, és una cosa natural i orgànica del cos, no?
Per tant, calma si es tiren pets, està bé tirar-se pets, és una cosa natural i que és un senyal fins i tot de que el nostre intestí funciona correctament, no? Exacte, de bona salut intestinal. Per tant, no s'alarmin. I no sé si, més enllà d'aquest esmorzar que comentaves, Alba, hi ha, és a dir, per exemple, després hi ha molts mites davant d'aliments que generen gasos, no sé què, no sé què, és a dir, hi ha aliments que no són recomanables, és a dir, davant d'una salut intestinal que justeja, no?
No tan no recomanables, perquè el que jo recomano moltes vegades és que normalment quan es fa un canvi d'hàbits, no,
sí,
per exemple, no, ara que estem davant del missatge aquest de reduir el consum animal, no,
sí,
i evidentment la substitució de la proteïna animal és la vegetal, i el que ens aporta més proteïna, doncs, són les llegums, no? Però hi ha molta gent que consulta i diu, ostres, és que has començat, no, a introduir llegums i noto, doncs, que se m'infla la panxa, etc. Jo el consell que donaria no és que les retirin de la dieta, és a dir, que no es desanimin amb aquest tema, però que les incorporin de manera progressiva.
D'acord.
És a dir, que les quantitats potser siguin mínimes, és a dir, menys, i que vagin mica en mica acostumant, perquè evidentment, si no estem acostumats a aquest aport de fibra, i no només les llegums, sinó fruita, verdura, etc., que la fibra és molt més
elevada,
molt més quantitat, i per tant el nostre el sistema digestiu ha de treballar més, que ho fem amb una mica de progressió i mica en mica anar veient com ens senta. Però, si us plau, que no siguin el motiu com per deixar de menjar llegums, que són les grans oblidades i les
tant,
grans
sí,
la
sí,
gran ajuda davant de tot aquest problema.
I boníssimes, i a més econòmiques, escolta'm, perquè és que això també és molt important, després quan anem a fer la compra són bastant més econòmiques que molts altres productes, i resulta que després són i tenen infinites possibilitats de cuinar. Per tant, no demonitzin les llegums, no, per aquella cosa de que em genera flatulències, perquè no té per què ser així, no?
Cuinar-les bé, potser, exacte, cuinar sempre que fem vegetals, doncs a lo millor cuinar-los més, que hi hagi una cocció més elaborada. I també m'agradaria posar una mica d'atenció, mai més ben dit, a com mengem, no? Perquè, clar, la gent sempre anem al què, no? Però el com és tan important, perquè hi ha molta gent que menja molt ràpid, llavors es fa el que se'n diu aerofàgia, que és el que fem és empassar aire, i aquest aire doncs, també ens pot provocar d'alguna manera doncs, una sensació de malestar i, no? I també pot condicionar doncs, que hi hagi una digestió que no sigui gratificant, no? I també d'alguna manera mastegar els aliments tranquil·lament, de manera correcta, lentament. O sigui, no només, és que sempre anem al què, no? Però el com és tan important. I com que anem tan ràpid i volem fer les coses i realment per dinar a vegades invertim menys de 20 minuts, que és el que recomana, un mínim de 20 minuts per fer una ingesta més o menys completa, doncs això, també prendre atenció al com fem les coses.
Alba, vinga, recomana'ns la lectura que ens deies al
principi. Sí, de fet, tota aquesta informació l'he tret i m'agradaria dir el seu nom aquí. Es diu Karina Cuinyes. Uh-huh. La poden trobar també a Instagram. El que passa que és Cuinyes, perquè no la deixen posar. És cirurgiana gastrointestinal i ara ha tret un llibre que es diu Tripas en Acción i els hi recomano que si volen profunditzar en aquest tema doncs se'l comprin o el lloguin, no? O el que sigui, però que és una molt bona doctora i que tot això doncs, ve de la mà d'ella i compartim des d'aquí.
Doncs això, que és informació rigorosa. Alba, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies, Carola.